El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
No deixem el mercat de treball. El govern espanyol ha explicat que introduirà canvis en el subsidi d'atur. En concret, l'executiu de Pedro Sánchez ha explicat que farà una reforma del subsidi que incrementarà fins als 570 euros mensuals l'import d'aquesta ajuda durant els primers 6 mesos. Segons ha detallat en roda de premsa, la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, també ampliarà la seva cobertura als menors de 45 anys sense càrregues familiars i serà compatible amb l'activitat laboral en contractes de curta durada.
Subimos la cuantía del subsidio por desempleo a 570 euros durante los primeros 6 meses. Los siguientes 6 meses van a tener un importe de 540 euros y el resto del periodo que devengue el trabajador o la trabajadora se mantiene en los 480 euros. Por tanto, como ven ustedes, no solamente no hay ningún recorte, sino que hacemos una ampliación de la cuantía del subsidio por desempleo.
La ministra de Treball també ha destacat que el subsidi té un biaix de gènere molt marcat, ja que més del 56% dels seus beneficiaris són dones. Tanmateix ha apuntat que la modificació d'aquesta prestació era un compromís adoptat amb la Unió Europea, però també amb els treballadors espanyols. I volem entrar en detall a aquesta hora amb l'Ivan Ramos, que és secretari comarcal de Comissions Obreres al Vallès Occidental i a la Catalunya Central. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia, Mireia.
Què us sembla aquesta proposta, aquesta reforma de subsidi que ha presentat el govern espanyol?
Mira, d'inici creiem que és una bona reforma i que era totalment necessària, tot i que no hem pogut llegir i analitzar en detall el text definitiu. Entenem que millorar les prestacions de les persones que tenen o que estan patint la màxima expressió de la precarietat, que és no trobar una ocupació, doncs entenem que aquesta protecció s'havia de millorar. Esperem que una vegada que es revisi l'IPREM, a finals d'any, amb els pressupostos generals de l'Estat, doncs encara pugui tenir una millora en el que és la quantia de la prestació.
Clar, parles d'aquest perfil de treballadors, no? Hem d'entendre que això són persones a les quals se'ls ha acabat el subsidi d'atur i, per tant, no han trobat una feina, no?
Clar, és que són les persones que precisament estan instal·lades en aquest marc de la precarietat, que els costa trobar una altra feina i reinsertar-se. Estem parlant de col·lectius molt concrets, tot i que ara s'ha ampliat a persones desocupades, menors de 45 anys sense atur, però estem parlant sobretot de persones majors de 45 anys que no troben feina, que són difícils de reinsertar en el mercat de treball i, per tant, doncs era necessari fer aquesta reforma. Pensa, de totes maneres, Mireia, que és molt difícil viure amb 570 euros al mes. Per tant, davant aquesta gent que pot pensar que amb aquests subsidis doncs la gent no voldrà treballar, jo els convido a fer la reflexió de si ells podrien viure amb 570 euros al mes, no?
Clar, i una de les coses que també s'ha comentat des d'alguns sectors, no?, és que això no pot anar, diguéssim, només vinculat a una prescripció econòmica, sinó que hi ha d'haver un acompanyament, no?, per facilitar això que explicaves ara, no?, la dificultat que tenen aquestes persones per tornar al mercat laboral i, per tant, per trobar feina. En aquest sentit, sabeu si el govern espanyol té la intenció de posar polítiques en aquest sentit?
Bueno, de fet, m'ha semblat llegir alguna cosa en referència a això en el text definitiu. Si no estic errat, s'incrementarà el nivell d'ajuda i de seguiment que reben aquestes persones per tal de mirar de reinsertar-los d'una manera més individualitzada, no? Clar, són elements essencials del nostre sistema de protecció. També hi ha coses que creiem que s'haurien de corregir, per exemple, les persones que tenen o que venien d'un treball a temps parcial reben aquesta prestació de manera parcial també. Això creiem que és una gran discriminació, tot ja que fem que aquesta mateixa prestació encara sigui més reduïda, no?
Clar, i en aquest sentit, per vosaltres, a la política de reinserció, el govern espanyol, què és el que hauria de fer per tal doncs, de facilitar que aquestes persones puguin accedir al mercat laboral?
Doncs s'ha d'apostar per la formació al llarg de tota la vida. La possibilitat de reinsertar-se en el mercat laboral en moltes ocasions passa per tenir un accés a la formació i una formació molt orientada al mercat de treball, no? Això de la formació dual, la discussió que tenim sempre sobre la formació dual i la formació ocupacional, doncs són mesures totalment necessàries. Pensa que en molts casos són persones que han perdut la feina i que potser era la mateixa feina des que van començar a treballar i que, per tant, les seves habilitats o els seus coneixements estan molt limitats a una única ocupació i que necessiten reinsertar-se mitjançant la formació, els nous coneixements i l'adaptació al nou mercat de treball, inclús a l'hora de fer-se un currículum vitae. Doncs hi ha molta gent que té dificultats i, per tant, les administracions públiques també han d'apostar per tenir programes que ajudin a aquestes persones a reinsertar-se en el mercat de treball plenament.
Per això, de facto, ja existeix, no? És a dir, aquests mecanismes i aquestes mesures ja s'estan fent, no?, des de les administracions?
Sí, una altra cosa és els seus fruits, no?, per dir-ho d'alguna manera. El rendiment que això tenim, jo crec que s'ha d'apostar molt més per aquest tipus d'ajuda, no?, d'assistència, perquè els números diuen, doncs, que costa molt reinsertar aquestes persones. De fet, els aturats de llarga durada, doncs, encara són un número molt elevat dels aturats totals, no?, en el mercat de treball. Per tant, jo crec que s'ha de ser més efectiu, s'han de destinar més recursos i no deixar, perquè moltes vegades això passa per empreses privades o per programes que al final acaben fent les administracions locals, no?, amb programes concrets, amb els consells comarcals, amb les administracions locals, que fan programes per reinsertar aquestes persones, no?
I a part, la ministra parlava també d'una feminització d'aquesta situació, no?, que al final és una qüestió que afecta molt a les dones. A la comarca també passa?
En general, el mercat de treball actua amb els mateixos índexs, amb petites variacions, però podem dir que sí, que és precisament a les dones. Quan jo parlava ara fa un moment de la parcialitat, aquesta parcialitat també afecta en major mesura a les dones. Per tant, al final sempre són les dones les que acaben tenint aquest biaix i aquesta reducció de les seves prestacions a causa del propi mercat de treball i de la incorporació. També hem de dir que per primera vegada podem dir que les dones estan incorporant al mercat de treball i que pràcticament ja són el 50% d'aquest. Per tant, també en aquest sentit és una bona notícia, però és evident que si els llocs de treball que es generen encara no són de la necessària qualitat com per donar una ocupació indefinida, doncs al final hi ha una sèrie de gent que està obligada, no?, a estar sempre tirant d'aquest tipus de prestacions i de subsidis per tal de poder completar mínimament un salari, no?
Ivan, acabo. Et volia preguntar també per què és tot el que ha de passar a partir de l'1 de gener, és a dir, de què hem d'estar pendents i quins canvis substancials hi haurà pels treballadors de cara a l'1 de gener?
Bé, nosaltres continuarem fent una aposta clara i necessària per l'increment dels salaris. Jo crec que això ha de ser un dels camins que hem de continuar apostant, ja que, bueno, hem vist com han incrementat els ingressos de les empreses, no?, els beneficis empresarials, i per tant els treballadors també han de poder millorar els seus salaris, tenint en compte que encara la inflació està com està. A nosaltres ens agradaria apostar per un nou contracte social i per un nou estatut de les persones treballadores, però són fets importants i que costarà d'assolir. Per tant, hem de veure com comença aquesta legislatura, que segur que serà difícil des del punt de vista del diàleg social, ja que les majories parlamentàries, doncs, complicaran molt les possibilitats d'arribar a acords d'ampli espectre en el Parlament, i per tant, doncs, haurem de veure a poc a poc quines són les primeres mesures més necessàries. Ara cal reformar també la prestació per desocupació i el salari mínim interprofessional.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès un dia més a l'Ivan Ramos, secretari comarcal de Comissions Obreres al Vallès Occidental i a Catalunya Central. Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
Igualment.
Adéu, bon dia.
Una salutació, adéu.